Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts. Són les 2:30 i això significa que comencem, arrenquem. Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és divendres 31 d'octubre, últim dia d'octubre. Demà donem la benvinguda a novembre amb el dia 1 de novembre, amb el dia de Tots Sants. Parlarem precisament avui al programa dels dolços típics d'aquesta festivitat que la nostra gastronomia, els nostres pastissers, ens saben deleitar molt i molt bé. Parlarem també de jocs emblemàtics a la Comunitat Valenciana que donen una miqueta de por, ho van a descobrir de seguida amb Andrea Gut, i per suposat els parlarem de moltes altres coses, com l'agenda gastronòmica. Primer que res, això si fem un repàs a l'actualitat, Amparo Piqueres, bona vesprada.
Molt bona vesprada.
Anem a fer un repasset als principals temes d'actualitat a aquestes hores.
Bé, pues d'actualitat, perquè ho hem conegut a la vora del migdia, l'exconsellera d'Emergència Salomé Prades ha assegurat avui que va mantindre informat al president de la Generalitat, a Carlos Mazón, de totes les gestions que es realitzaven al SECOP i el dia de la dona, inclòs i enviament del missatge és alertes mòbils de la població. Respon així Salomé Prades a les declaracions que va fer el propi president de la Generalitat, que va assegurar en una entrevista en El Espanyol que no se'l va informar ni va consultar de l'enviament del missatge. A més, els nostres companys del diario.es han també publicat avui que la exconsellera va quidrar Amazon per a informar-li, dice, és alert a les 7:10, recordem, a les 7:10, una hora abans de que finalment s'enviara ixe missatge i que el president no li va agafar el telèfon. Així que estem molt pendents de ara aquestes contradiccions que sí que n'hi ha entre el president de la Generalitat i la seua exconsellera d'Emergències. Tenim que recordar que ixes cridaes que Mazón no va contestar ixa vesprada són en estos moments les claus en la instrucció, en la investigació que està fent la jutgessa de la dona. Una jutgessa que, a més, ha requerit a la periodista Maribel Vilaplana, la que va dinar en el president ixe dia, que aporte el tiquet de l'aparcament i qualsevol altre element que acredite el període en què va estar amb Carlos Mazón el dia de la catàstrofe, que en el cas de que no tinga ixe tiquet sí que li demana a l'empresa que gestiona el pàrquing. La periodista, recordem, compareix este dilluns com a testimoni davant la jutgessa de la dona. Recordem també que va ser l'Audiència Provincial de València, per unanimitat de 6 magistrats que la conformen, la que va estimar i ser recurs d'una acusació particular i que va ordenar la citació de la comunicadora. Avui el recentment nomenat president de l'Audiència de València, José Manuel Ortega, s'ha manifestat a preguntes dels mitjans de comunicació al voltant d'aquest assumpte i també sobre les crítiques abocades contra la jutgessa instructora. Aquestes crítiques, diu, sempre seran legítimes si es basen en les resolucions judicials i no en l'àmbit privat. I avui també seguim amb més valoracions d'aquesta decisió del president de reflexionar, dir que avui ha sigut la ministra de Ciència i la líder del PSPB que ha tillat de treate aquest període de reflexió. Alguns dirigents del PP prefereixen evitar respondre sobre la situació del president de la Generalitat Valenciana, que sí, qui sí que ho ha fet avui ha sigut el seu conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, ha defensat l'actuació de Mazón durant la dana i demana equilibri en l'avaluació de responsabilitats. Dir-te també que el futur de Carlos Mazón després de la dana no només suscita reaccions de la política, també en l'àmbit econòmic i empresarial. L'últim en pronunciar-se ha sigut este matí el conseller delegat de CaixaBank, que evita valorar el futur del president en un sentit o en altre, però sí que ha destacat que no rebutja, que rebutja qualsevol inestabilitat.
Doncs estos els principals temes del dia. Aquesta vesprada els ampliem tots molt més amb Ramon Pérez. Gràcies, companya, i bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu. It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. I altres assumptes en Comunitat Valenciana en la Onda. És de nit, és la nit de Halloween i demà és el dia de Tots Sants. Molts aprofitem per a fer, bé, el conegut com a turisme del terror. Companya Andrea Gut, bona vesprada.
Bona vesprada.
Tu t'has encarregat de recopilar els jocs més misteriosos de la Comunitat Valenciana.
Sí, alguns, perquè són molts. M'he sorprès que és una llista prou llarga. Sí. I a més tenim aquestes activitats que s'han fet prou famoses en els últims anys, no? Sobretot per l'ànim, no? De recórrer les ciutats, com Castelló, València i Alacant, i fer parada en els jocs més escalofriants de la ciutat, podríem dir, i contar històries així un poc negres. Aquests tours he vist que n'hi ha prou disponibles per aquesta nit de Halloween en les tres capitals de la Comunitat Valenciana.
Doncs anem a fer un repasset, si et sembla, sí. I si proposem també plans d'este tipus als nostres oients.
Exacte, nosaltres el que volem parlar és de llocs, llocs que són coneguts per ser molt misteriosos o que ja tenen molta llegenda negra, no?, de la Comunitat Valenciana. Per exemple, podem començar per Alacant, en el municipi d'Aigües. Allí es troba el preventori d'aquesta localitat d'Aigües, que va ser un balneari residencial de luxe ubicat en el municipi antes de convertir-se en un hospital antituberculòsic fins al seu abandonament al finalitzar la Guerra Civil. Va ser construït en el segle XIX i és un dels centres que conformen i s'ha ret dels famosos i terrorífics preventoris franquistes. Per això és un dels llocs més misteriosos, jo crec, de la província d'Alacant. I les fotos, la veritat és que mereixen la pena. Donen prou por, donen prou por.
M'imagino, ara...
No seria el lloc ideal per anar aquesta nit, en el meu cas.
Fent una ulladeta, no, jo tampoc aniria, però ni de nit ni de dia.
Sí, aprofitem.
Si el lloc és així un poc... estrany, no?
Sí, aprofitem per a buscar-lo en Google. Sí, ara anem a un lloc que la veritat és que li pilla prou prop al nostre tècnic Guillermo, perquè està en Xeste, i és el psiquiàtric infantil La Humanitat. No sé si el coneix.
Que sí, que sí.
Sí, és conegut com el santuari dels endemoniats de Balma, i este lloc es va convertir en una mina d'or per a timadors i per a cuentistes que prometien la curació de persones amb epilèpsia o enfermetats mentals, en la gran majoria de casos de famílies analfabetes, amb escassos recursos i fàcilment manipulables i impressionables. Una veritat més cruel que la que cabria suposar.
Sí, molt terrorífic, eh?
I les imatges també, la veritat és que mereixen la pena, per favor.
Sí.
Facin una ullada en Google.
Història negra dels nostres llocs de la Comunitat Valenciana.
Exacte.
Però continuem la ruta.
Sí, continuem també per València, perquè així tenim la vella cimentera de Bunyol. Està junta a l'autovia A3, a l'altura del municipi, i poden veure's aquestes grans naus de les cimenteres del poble, tant la nova com l'antiga, i és una vella fàbrica que ha sigut utilitzada per a raves i també freqüentada per gent de tota classe, sobretot per a els aficionats a la psicofonia, que és el que fan aquests programes, no? Mm-hmm. Que tots sabem algun, tots tenim en ment algun, sí, de televisió que intenten contactar amb el més enllà.
Això diuen.
I podem acabar, per exemple, en Esquenyamols, per exemple, en la ciutat de València, en la Ceramo, que també ens ha donat per a moltes històries. Aquesta fàbrica es troba dins de la llista roja del patrimoni espanyol, que continua en ruïnes a pesar de les promeses de rehabilitació. Aquesta antiga nau de teules de Benicalap és coneguda popularment com la Ceramo, és bé de rellevància local i ostenta la titularitat municipal. Va ser fundada en el 1889 i era una de les empreses més importants de València en aquesta època i un dels emblemes de la ciutat. En aquesta instal·lació es van fabricant àmfores, gerros i altres
objectes
de l'alfareria. Però ara és un dels llocs més sinistres de la nostra ciutat.
Jo crec que qualsevol joc, que segur que tots, si som d'algun municipi de la Comunitat Valenciana, sí, concret, tenim en ment algun joc d'aquest municipi o d'aquesta ciutat, sí, que dona aquests escalofrios que dius tu, sí, per estar abandonat, per estar en ruïnes, no? Uh-huh. I ser un joc on, bé, igual el tanteig de gent pues és coneguda, que tant de bo la gent no s'apropi, però
exacte,
que són jocs molt misteriosos i molt, sí, donats a ser un poc pues, de donar por.
I que a lo millor l'únic que tenen de misteriosos és que estan abandonats, exacte, és que no viu ningú o que, sí, estan dissats, no?, de la mà de Déu.
Sí, o per exemple, sí, com dèiem també eixe de gest, que té la seva història
la
negra
seva
passada,
història.
Això
sí,
això sí. Ahí sí que,
això sí que és cert.
Les teories poden dir, no?, pues que després de, sí, gent passar-ho mal ahí, es queden eixes ànimes, no?, uh-huh, per a donar por a la gent que pugui anar a visitar-lo, no?
Sí.
Per a bromes, sí, són llocs pues, abandonats.
Acabem en una de Castelló, perquè també un dels objectes més misteriosos i que més terror, no?, produeixen són les nines, no?, que pareixen molt,
sí,
boniques, totes,
sí,
tots hem tingut nines,
sí,
però sempre estan en les pel·lícules de terror. Doncs tenim una fàbrica de nines en Sogorb i és una de les parades obligades en la ruta del terror de la Comunitat Valenciana. Va ser una fàbrica de nines de porcelana situada allí, en el municipi de Castelló, en Sogorb, en la que seguixen existint els moldes que s'utilitzaven per a fer les nines, formes de braços, cares, inclusions, inclús trossos de pèl, de cabell, que utilitzaven per a realitzar, per a construir les nines, encara estan allí, entre les ruïnes del lloc, que va ser obert per Ramon Inglés i la seva germana Josefina en la dècada dels 70.
Això sí que em fa por a mi, eh?
Sí, les nines de porcelana...
Sí, que... sí.
Sí,
quines coses et fan a tu por? Perquè a mi les nines de porcelana, els pallassos, em donen por, tot i no ser algo de Halloween o d'estes dates.
Mira, els pallassos no me feien por fins que vaig veure It. Ah. Al veure It ja se me va un poquet trastocar la cosa. Sí, It me va fer molta por, no sé, perquè mira que a mi els pallassos,
no,
això que la gent diu que...
Jo crec que és perquè guardem algun trauma, tots els que tenim un poc de respecte a...
Però
sobretot
no
quan hem sigut menuts, ara en l'actualitat no, evidentment.
Sí, sí, les nines i les pel·lícules estes d'exorcismes, Expediente Warren, tot això m'assusta
sí,
molt, però m'agraden a la vegada.
Sí,
és una espècie
un
de l'adrenalina, no? I tapar-te un poquet els ulls i la cara al veure-les. Sí, sí, te lo sé, sí, sí.
Bé, doncs, de terror en parlar avui de jocs especials a la Comunitat Valenciana en aquesta nit de Halloween, com es diu, però de cara es penses a demà, el dia de Tots Sants, que és el que hi ha a la Comunitat Valenciana.
Celebrem.
Sí. Així és, companya, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Perquè fem una pauseta i en tornar seguim parlant de Tots Sants, la festivitat de demà i en aquest cas de gastronomia, la típica d'ara de Tots Sants.
En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
Motivos para vacunarse de gripe y COVID-19 hay muchos. Ana, Nico, Olga y Víctor tienen el suyo. Proteger a los demás empieza por ti. ¿Cuál es tu motivo? Más información en la web de la Consellería de Sanidad. Generalitat Valenciana. Así, ara.
Llega el descuento más esperado de Conforama, nuestro 20% de descuento extra. Precios realmente bajos en sofás, colchones y muebles. Que no se te escape. Solo del 31 de octubre al 3 de noviembre. Conforama.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
Nunca olvidaremos los hogares inundados, las familias rotas. Tampoco a quienes llegaron después, a quien recorrió un largo camino para llegar a mi garaje, a quienes volvían a casa con las botas sucias y el corazón limpio, a quienes sacaron una sonrisa en un mar de lágrimas. A todos, gracias, porque unidos, alcem el vol junts. Pla Recuperem València. Generalitat Valenciana. Así, ara.
En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
Obrim ja les portes del rebost per a parlar-los de gastronomia en un dia com avui, tan especial, 31 d'octubre, demà sent 1 de novembre, dia de Tots Sants, dels dolços típics d'ara. Marta Llinares, companya, molt bona vesprada, què tal?
Molt bona vesprada, Begoña. Jo crec que ja estem tots ahí pensant en aquests dolces tradicionals del dia de Tots Sants.
Salivant estic jo. Sí, salivant estic jo. Perquè, de fet, bé, tenim el gremi, no?, que és un poc la gran insígnia representativa de tots els nostres forns i pastissers que per ara, per aquestes dates, ens preparen estos dolcets que hem de consumir, clar, que un dolcet no amarga ningú.
És cert. A més, en Tots Sants, la tradició valenciana és molt de dolç, eh? Hi ha festes en el que el salat predomina, però jo crec que en la tradició valenciana estan aixòs dolços, no? Els bunyols, els panellets, els ossets de sant, bueno, que vaig a dir jo que no ens diguen i sàpiguen amb detall com digues el gremi de panaders i pastissers de València.
Doncs aquí saludem, Marta.
Doncs saludem al seu president, que és Juanjo Rausell. Juanjo, molt bona vesprada.
Bona vesprada.
Bueno, jo diria que sempre en Tots Sants sobretot tenim molt dolç tradicional, no?, a la nostra comunitat.
Sí, lo que pasa que nosotros pensem que, de fet, la reposteria valenciana, pues, quan començarem el 9 d'octubre en les armeles, pues, en l'armela ara ja anem disparats cap a Reixos i tot va al voltant de l'armela. I en este cas, el panellet, igual que l'osset de sant i tal, pues, això són mazapans cuits i mazapans crus.
O sea, que l'ametla és el producte principal, sobretot en esta època d'any, des del 9 d'octubre,
sí, sí.
No?
Sí, efectivament. A partir del 9 d'octubre es comencem ja en l'Armela i sobretot en l'Armela Marcona, l'autòctona valenciana. I a partir d'ahí, pues, ja, tots són massapans, són coques escudellades que també porten armela, o sigui, tots els pastilles de glòria. Entonces, bueno, en tots anys és important el mantindre els ocells de sant, que de fet s'estan innovant moltíssim, perquè anteriorment es feien soles en llema, uh-huh. i ara mateix pues, es pot trobar en sabors distints, des de lo que són pistachos, uh-huh. hasta lo que són gols, o sea, que realment l'ocet ha evolucionat en lo que és, parlem dels de rellenos.
Uh-huh. És a dir, que ara trobem una diversitat d'ocells de sants total, no?
Sí, sí, a més van acompanyats en un producte estrella com és el bunyol de vent, uh-huh. i en el bunyol de vent pues, també la gent ha que pensar que en València no són molt de productes fetxits en pastisseria, però bueno, en lo que és el bunyol de vent és un producte estrella d'estos dies també, entre l'ocet i el bunyol de vent són els que se reparteixen la major producció.
Uh-huh. I el bunyol de vent també ha anat actualitzant-se, vull dir, per exemple, en el relleno?
Bueno, ahí siempre se chuga, digamos, se están haciendo este tipo de ganaches,
¿no?
Uh-huh. Sí, pero bueno, siempre se chuga entre unos de crema, tres de nata, tres de trufa, pero también se está variando un poquito, porque también aparecen cremes en arándanos, o sea, poco a uh-huh. poco se van introduciendo otros tipos de sabores que la gent li agrada,
claro.
Clar. Si no, no se faria.
Està clar, i a més ajuda a mantindre bueno, pues en els aparadors, no? I en els forts, en els obradors, eixos dolços tradicionals, no? Perquè d'altra manera, potser, tal vegada no mantenint pues, los sedes sants sols en la llema, al final acabaria bueno, pues, per no fer-se, no? Però per no consumir-se molt, i claro, adaptant-se als nous gustos va, bueno, pues traslladar dansa i se gust, no?, per mantindre la tradició viva.
Sí, perquè n'hi ha que pensar que la globalització fa bé i fa mal, entonces, bueno, a més, estan competint els nostres productes artesans, tradicionals, cultura valenciana, cultura del Mediterrani, estan competint en productes anglosajons, uh-huh. com pot ser tot el tema del Halloween. Entonces, si no mantenim la nostra cultura i la nostra història, probablement arribarà un moment en què se confundirem en qui som. Uh-huh. Entonces, si compartixen espai, pues n'hi ha que evolucionar un poc els nostres per a que a poc no perguen ningú tipus de terreno front als demés productes de fora.
És important, sens dubte. D'ahí esta campanya que fusiona, no? Halloween de Todos los Santos.
Efectivament, uh-huh. perquè si tens compte, ara mateix històricament no se decoraven les tendes uh-huh. en tots anys, i ara mateix al introduir-se el hàndicap, entre cometes, del Halloween, pues bueno, ara mateix la majoria de forts, tendes, siga lo que siga, estan enfocades a esa festa americana o anglosajona, com podem dir-lo. Entonces, bueno, combinem, perquè pensem que al final el client és el que mana en les nostres tendes, entonces n'hi ha que tenir un poquet de tot.
Ara parlem d'aixes elaboracions temàtiques inspirades en Halloween, però abans d'abandonar la part tradicional, hem parlat dels ocells de sants, del bunyol de vent, també els panellets, no?, són molt tradicionals.
Sí, lo que pasa es que así siempre han habido connotaciones, pero vamos a ver, el panellet, yo porte 30 años de propietario del Fort ya, uh-huh. entonces nosotros antiguamente ya hacen panellet. El panellet es un producto que es un mazapà cuit, uh-huh. y pues ya le expliquem el punt, pues o sea, sigas de qualsevol mermelà o siga de yemes, entonces el panellet también es un producto que té molt de tiró, uh-huh. lo único que pasa que sempre l'osset i el bunyol de vent sempre estan per damunt,
claro.
Però el panellet no n'hi ha que perdre-lo de vista tampoc.
Uh-huh. Bueno, s'ha dit que tenim aquestes possibilitats tradicionals, a banda, evidentment, de totes aquestes joies que feu als obradors, per suposar, però bueno, ara en tots sants parlem especialment d'aixos bunyols de vent i dels ossets de sants i panellets. I després tenim la vessant de temàtica inspirada en Halloween, a i altres elaboracions, no?
Sí, sí. El que passa que nosaltres això ho han canviat un poquet, la immensa majoria de... Sí, perquè el pastís típic de Halloween, pues bueno, pues normalment són unes glaces un poc més dolentes en l'aspecte de que és sucre, per damunt, en un bescuit, i pots fer fantasmetes, pots fer carabasses i tal. Però bueno, sí, hem agafat la part de treballar en hojaldres, banyats, i fer figures, pues, sobretot calaveres, aranyes, mm-hmm. Tota aquesta part per a aquests menuts, que sempre són els que més tiro tenen en aquest producte, pues bueno, se deixen que també fem coses d'espera d'ells, perquè si no, al final, si no introduïm a les noves generacions en la panaderia i pastisseria artesana, tenim un problema molt gran. Entonces, eso, este producte en concret és el tiró de xiquets.
Claro. Entren per a la carabasseta o per a l'aranya, per al fantasma, i segur que acaben menjant-se un ose de sant.
Segur, i a més quan es tasten donen compte de que estan extremadament bons, la veritat.
Sí. Bueno, pues Halloween de todos los santos, una combinació perfecta, no?, per a sumar o per a representar el que vivim, no?, perquè en realitat al final és el que estem, no?, tota esta setmana parlant de Halloween, parlant del dia de Tots Sants, no?, i al final, bueno, pues fer que convisca la tradició i anar actualitzant, perquè de manera de, quan diuen, no?, en lo de pastissers, no?, que els xiquets entren a lo millor, busquen ese tiro de Halloween, però acaben també gaudint de lo tradicional. És una manera també de mantenir viva la tradició. I ahí els panaders, els pastissers, en les pastisseries, en les rebosteries, teniu una feina clau, i vos agraïm també aquest esforç que feu per mantenir viva la tradició culinària, en este cas, del Dia de Tots Sants. Jo no sé si des del Gremi de Pastissers i Panaders de València cal afegir alguna cosa més des de Halloween de Todos los Santos.
Bueno, yo pensé que lo único que podemos afechirle es que además seguir investigando, porque sabes que el Gremi siempre está pegando vueltas a las cosas, porque sabemos que habían productos muy locales, con la fogasa de Tots Sants mateixa. Entonces, eso está muy localizado en algunas zonas de la comunidad valenciana, y poco a poco anirem introduint más productos, porque la responsabilidad mayor que té el Gremi de València es mantener las tradiciones, y sobre todo que no perdam mai la cultura valenciana en l'aspecte culinari, perquè és superrica. Entonces, si deixem que tot lo forani vinga i se mos quede i perdam lo nostre, crec que perdrem part d'identitat. I és molt important per a nosaltres que això se mantinga.
Pues vos agraïm aquest esforç que feu. Per cert, la fogassa és dolça o és salada?
És dolça, és dolça.
És dolça.
La fogassa ve de la família del pan quemà. Normalment, en alguns puestos li fiquen panses, altres li fiquen llavoretes, alguns li fiquen panses en aus. Jo les vaig fer fa 2 o 3 anys darrere. Era un client que m'ho demanà, un client de la restauració. Però bueno, ja t'he de comentar en algo de la fogassa, jo ja quasi m'havia oblidat. Però...
I aneu buscant aquesta recuperació, recuperar aquestes receptes, no?
Efectivament, perquè és que al final això té el hàndicap de que vivim correguent i quan vas correguent no veus realment el que hi ha al teu voltant. Llavors, moltes vegades perdem coses que no deurem permetre ningú, ni els clients, ni els consumidors, ni els que produïm, d'esta part de la cultura.
Així és.
Seria imperdonable.
Pues Juanjo, gràcies per la tasca que realitzeu i que vaja molt bé esta campanya de Halloween de Todos los Santos. Gràcies, molt bona vesprada.
Moltes gràcies a tots vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Que interessant el que ens conta Juanjo, Marta, sobretot aquest últim punt de les tradicions, la gastronomia de la nostra terra, que no s'ha de perdre, que està, pues, molt bé, els més menuts, celebrar Halloween, bé, una festa més, però Tots Sants i els nostres dolços.
Així és. Al final anem adquirint, evidentment, i és inevitable, no?, que anem adquirint altres tradicions o costums de diferents cultures, però clar, cal mantenir les nostres, sí. I la gastronomia, jo crec que és un d'aquests elements del patrimoni històric d'un poble, que és molt important mantenir-lo, perquè al voltant de la gastronomia hi ha molt més, no? Hi ha la part de llengua, en noms, en productes, no? I, bueno, i la part de patrimoni natural, històric, i jo crec que importantíssim mantenir la identitat també a través de la gastronomia, que a vegades parlem de cultura, de llengua, tal, però la gastronomia també té la seva part important.
Sí, absolutament. Tot el que sume, bé, però el nostre que no es perga.
Exacte.
Si no, lluitarem per a que això no passi, sense cap tipus de dubte. Bé, i fem, si et sembla, un poquet un recorregut pels nostres municipis en aquesta agenda gastronòmica que encetem ja. Per on comencem? Vinga, proposa'ns alguna coseta.
Recorde que fins a demà, demà acaba, si encara no ho hem fet, que hem tingut unes setmanes per a fer-ho, si encara no ho hem fet, fins demà tenim eixa ruta d'esmorzars en els barris de Castelló. Aquest esmorzaret valencià tan típic nostre, doncs tenim la ruta, és la segona ruta de l'esmorzaret dels barris. Han estat participant 22 bars i restaurants i ofereixen ese esmorzar complet, no? L'entrepà, la beguda i el cafè o el cremaet. Uh-huh. Així que no podem perdre'ns aquesta oportunitat i els sabors més autèntics en Castelló de la Plana.
Ben complet, esta ruta de l'esmorzar de Castelló.
Demà, que no pensen en el cap de setmana. Acaba 1 demà. De novembre.
Demà mateix acaba. I si ens n'anem a Xàtiva, interessant perquè comença avui fins al diumenge la Fira Borja 2025. I és que es va durar a terme esta fira que es composa de rutes culturals teatralitzades i dinamitzades que mostren l'espai Borja com mai s'ha vist, un mercat d'artesania replet d'encant i gastronomia local envoltada de delicadeses, no? Sense cap dubte, una cita per emmarcar i per anar, si l'objectiu és gaudir de la ciutat, de la gent, de la gastronomia, des de tots els punts de vista i per a tots els públics. Està una data també a anotar en el calendari, al igual que la de... No sé quan acaba la jornada de Guardamar, l'altre dia ho comentarem, Marta.
Sí, acaba el proper diumenge. Ha estat dos setmanes esta ruta de les tapes amb història de Guardamar, que bueno, pues un any més ha buscat i ha aconseguit unir gastronomia i patrimoni. No? És un event, jo crec que ja imprescindible al calendari de la tardor de Guardamar, i és una proposta pues, gastronòmica amb un sabor molt especial, ja que cada tapa s'inspira en un episodi històric del municipi. Uh-huh. Atenció.
És molt interessant.
Sí, i aquest any el protagonista ha estat l'azut i el molí de Sant Antoni. Uh-huh. Un dels símbols més representatius de la relació de Guardamar amb l'aigua i amb l'agricultura. I bueno, és una ruta de tapes amb diferents bars que participen, restaurants, i la ruta, i perdó, la dinàmica molt senzilla. Tapa i beguda, un preu únic de 3,50 €. Uh-huh. Així que són xicotets mossos que s'apropen també la història. Exacte, ens mengen la història ja.
Exactament.
Una cosa així.
Molta història té també la fira que avui comença, que és la de Tots Sants de Cocentaina, 679 edicions de la fira de Tots Sants de Cocentaina, amb eixa transformació del municipi en un gran mercat medieval en el qual hi ha més de 800 expositors d'artesania, de gastronomia, en un esdeveniment que està declarat Festa d'Interès Turístic Internacional, que coneixíem tots els detalls el passat dimarts, però bé, una cita que els nostres oients tampoc es poden perdre. I crec que a Calles tenim alguna coseta també.
A Calles tenim el Calles Cultural. És una proposta per aquest cap de setmana, 1 i 2 de novembre, i és una fira artesanal i gastronòmica, i la part del rebost, que també ens agrada molt, de veritat.
Sí.
Bueno, pues són fires que ens apropen la cultura, amb visites guiades a diferents pues, emplaçaments i elements patrimonials del municipi, i a més a gaudir també de la seva gastronomia més tradicional i popular.
Uh-huh. I si acabem el recorregut, ho fem a València, perquè jo l'he descobert avui, no tenia ni idea de que existia, però és que existeix la Festa de la Carabassa, i és que la plaça Lluís Cano de València, espai ubicat en el barri de Benimàmet, va tornar a convertir-se avui en un punt d'encontre per a veïns i amants de les tradicions amb una nova edició de la Festa de la Carabassa de l'Horta de Campanar Benimàmet 2025. La programació està repleta de tradició i ambient d'horta, amb propostes pensades per a tots els públics, des de l'exposició de carabasses decorades fins al berenar popular i activitats familiars que mantenen viva aquesta essència d'esta festa lligada a Benimàmet, Campanar i al seu entorn. Per exemple, 5:30, inici de la festa amb l'exposició de carabasses decorades que estan elaborades pels col·legis i associacions del barri. A les 6 de la vesprada, berenar popular amb carabassa torrà i mistela, aquest xicotet homenatge als sabors més autèntics d'esta tardor valenciana. I a les 6:30, contacontes a càrrec d'Eva Andújar, pensat especialment per als més menuts, i la idea pues, de disfrutar en família. L'entrada és lliure i gratuïta, dèiem, recordem, a la plaça Lluís Cano de València, i bé, a gaudir d'este ambient festiu, si és que no ens falta detall a la Comunitat Valenciana.
No ens falta detall. Estava escoltant el de la festa, això que comentaves de la Festa de la Carabassa, i pensava, clar que sí, que les carabasses no són per a Halloween.
No, no.
Tu saps la carabassa torra que bona està.
Que bona, sí. I molt versàtil, molt de poder fer plàstic
plats ara de tardor, i així a la Comunitat Valenciana també tenim productors de carabassa i en carabasses molt, molt bones, no només per a decorar-la, sinó per a poder cuinar-la, que està ben bona per a torrar, i jo crec que és de la millor forma, eh?
Boníssima.
Està boníssima. Doncs, companya, ho deixem així, que ja no tenim temps a més. Moltíssimes gràcies i a gaudir del cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Adéu, adéu, adéu. I bé, és que apleguem a les 3 del migdia, deia jo, no tenim temps a més, però amb això ens quedem, amb tota esta bateria de propostes de cara al cap de setmana per a poder gaudir-lo en lo gastronòmic, en lo cultural, en lo musical, de tota mena. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Que tinguem molt bon cap de setmana i tornem a escoltar-nos el dilluns. Adeu.